3 minuts i 2:15 del matí. Avui presentem un llibre, La independència explicada al meu fill, llibre que parla del procés català, una conversa sobre la independència entre un pare i el seu fill, un adolescent, en aquella edat en què es fan tot tipus de preguntes, fins i tot les que en ocasions els adults no gosem fer. El seu autor és el periodista i escriptor Víctor Alexandre, a aquesta hora l'estudi Ramon Bernils, de cuat.cat. Molt bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Aquest llibre que ja s'ha presentat a Barcelona dijous de la setmana passada, llibreria Ona, amb Joan Laporta, podríem dir com a padrí, com a persona que presentava l'obra, avui a les 8 del vespre al Terra Dolça, en aquest cas amb la Maria Rosa Cavaller, la presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural. Jo et parlava d'aquesta primera presentació que et va fer Joan Laporta i ara, micròfons tancats, comentàvem: tu, Víctor, no ets molt esportista, però sí que ets culer, i culer patidor, em confessaves.
Molt esportista, no. No,
molt amant de l'esport, de seguir l'esport.
No he estat mai dotat per l'esport, no, ni quan era jovenet a l'escola, no estava dotat per l'esport. Camino cada dia, sí, però no ho faig. El que sí sóc és, vull dir, un culer, tinc el cor blaugrana, i a més pateixo, vull dir, jo l'empat del Màlaga encara no l'he paït, vull dir que no, vull dir, ho passo malament quan...
No el... perdones, quan... que aquell dia només s'assumés un punt.
Sí, perquè me'n vaig al llit i encara estic a dintre allà, cap a la coixina, el coixí i tot això, i pensant la jugada, que si hagués fet així, si hagués fet allò, i entrava, és que hi entrava, i tal, no? I imagina't, si jo penso això, imagina't els jugadors.
Així, ja pateixes, per tant, per demà, amb el Paris Saint-Germain?
No, confio bastant en aquest Barça, Per això no he paït aquell empat, perquè penso que el Barça, el Màlaga, vaja, aquell partit estava guanyat i no vaig veure, doncs, no vaig veure aquella intensitat que necessitava.
Ho dèiem perquè Joan Laporta va ser, sí, qui va presentar aquest llibre. Va anar molt bé la presentació, pel que tinc entès.
Sí, molt, molt. Joan Laporta, jo crec que és amb els números. Hi haurà qui dirà que li agrada més un president o un altre, però amb els números és el millor president de la història del Barça, dels seus 115 anys d'història, perquè en aquesta etapa mai el Barça havia guanyat tants títols. I no només això, perquè no, la vida no és guanyar títols o copes, sinó, a més, alluernar el món amb una manera de jugar que admira a tothom, i ha creat una escola que ja queda per la història. Però sí, ell va dir que havia llegit el llibre en un viatge. Ell sí que és afeccionat als esports i tot això, i anava a veure el campionat de motor de Singapur, i va agafar en el vol, va llegir el llibre, va dir: llegiré durant 4 hores, perquè el vol dura 12.
Sí, anava a dir unes quantes més.
Sí, i diu, i després dormiré i tal, i diu: no l'he pogut deixar. Diu, i me l'he acabat en tot el vol, és a dir, quan he arribat a Singapur ja l'havia acabat.
Avui no tindràs a Joan Laporta, no, com a padrí d'aquesta presentació del llibre. Avui l'escollida és Maria Rosa Cavaller, ara ho dèiem, la presidenta de la delegació local d'Òmnium Cultural. Molt bon dia, Maria Rosa.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què n'esperem d'aquesta presentació d'avui, Víctor? No sé si n'hi ha una també a Sabadell.
Avui som 29, sí? Doncs el 29 del mes següent,
d'octubre, d'aquí un mes,
a la llar del llibre. Sí, allà ho presentarà la presidenta local d'Òmnium, que és la Montserrat Mateu,
sí,
i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que és el senyor Joan B. Casas.
Fantàstic, sí, sí, sí. O sigui que tindràs unes presentacions, sí, de jo tret de la meva, perquè aquí no, és molt senzillet.
No, senzillet, vull dir... no, per mi no, és el meu poble. Vull dir, bé, això ja no és poble, però per mi és el poble, no? És el meu poble, sí, i és on jo poso sempre més èmfasi, perquè el... Fins i tot quan surten els llibres sempre demano que sigui Sant Cugat el primer, sí, lloc on arriben. És qüestió de dies, però que sigui sempre aquí, per referència a les llibreries d'aquí. I així com a les altres presentacions, jo no n'organitzo mai cap, mm-hmm, perquè els autors no organitzem presentacions. Això ho fa...
Clar, ho fan els editorials.
O algú
que t'ho demana.
Sí, o algú que t'interessa.
A vegades, sí, pot ser un Òmnium, sí, d'un, sí, lloc, sí, o l'ANC, sí, o la CAL, o la Plataforma, sí, per la, sí, Llengua. Però només a Sant Quatxi. Sant Quatxi sempre m'encarrego jo, i normalment les faig al Terra Dolça.
I a més em fa moltíssima il·lusió que m'hagis escollit.
Home, clar, perquè, sí, perquè a més, el moment que estem vivint a Catalunya, sí, sí, crec que Òmnium, en companyia de l'ANC, doncs són les dues entitats capdals que en aquests moments estan a dalt de tot, i sort que hi són, i sort que hi són.
I a més és un llibre que de segur interessarà per tot el seu contingut. Tal com deies, el Joan Laporta el va agafar i no el podia deixar, doncs a mi m'ha passat igual, eh?
Que bé.
És agafar
tot
el llibre...
Tot d'una tirada, Maria Rosa?
Tot d'una tirada. Un cap de setmana, eh? Perquè, clar, també sí, has de... tens la teva feina, clar. Un dissabte a la tarda, aleshores al vespre te'n vas a dormir tard perquè també estàs llegint, el diumenge al dematí dius, vinga, a veure, va, que el vull acabar, perquè és que, a més, té una evolució el llibre.
Sí,
I quan arribes al final t'adones que hi ha un canvi en els teus plantejaments, sinó que els teus plantejaments fan que hi ha algú, tampoc ho vull dir ara perquè potser és trencar una mica
una
aquesta
sorpresa,
incògnita,
sí.
Hi ha una sorpresa al final del llibre. Tampoc la volem dir per
ràdio, d'un tercer personatge.
D'un tercer que vindria a ser com un antagonista.
Això.
Que acaba... doncs ja el llegireu, ja veureu acaba.
Sí, perquè la conversa, el títol no té secrets, diu la independència explicada al meu fill, i per tant és la conversa entre un pare i un fill adolescent, més o menys, però hi ha un tercer personatge que apareix tota l'estona i... no físicament, representa, sinó que hi és, i que això que diu la Rosa té una evolució, i al final, doncs, hi ha una sorpresa.
Uh-huh. El fill, deies, no té més el títol, sí que podria ser una filla, però no, hem escollit un fill, tot i que tu tens dues filles, Víctor.
Sí. Molt bé.
Els vas demanar consell amb el títol,
exacte,
com tinc entès.
Això ho explicaré avui al Terra Dolça, perquè, clar, em vaig trobar amb un problema. El títol és prou clar, però jo vaig pensar... A veure, clar, jo no tinc fills, jo tinc filles. Llavors, clar, com que la societat és molt androcèntrica, mentre el masculí es considera neutre, el femení es considera que només parla de les dones, no? Uh-huh. I aleshores, és clar, si dius el meu fill, bé, pot ser representa que és qualsevol i conceptual, no? I en canvi, si dius la meva filla, ja personalitzes a la meva persona. Bé, podia haver posat a la meva filla, però tampoc tinc una filla, sinó que en tinc dues. Llavors, perquè si posava el meu fill barra filla, això em farfega. Aleshores, a les meves filles. Però les meves filles no són adolescents. Tenen 36 i 38 anys. I la gran infantarà el mes d'abril. De manera que... I jo els vaig consultar i vaig dir, escolta, va dir, papa, tira pel dret, perquè no... Perquè, clar, no és la conversa que jo mantindria amb elles amb 36 i 38 anys.
Per tant, la independència explicada al meu fill, en aquest cas, Pol.
Sí, conceptualment, sí. És un fill, jo crec que el lector ja capta que,
clar,
que això
és... Clar, és un fill adolescent, sí, ja ho veus, sí.
El pare, sí. Bellesà. De Sant Cugat del Vallès,
sí,
és a dir, Víctor,
sí,
pare...
Sí, representa que sóc jo.
Representa,
sí, 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 sí. Sí, vivim a Sant Cugat, som, representa que som una família...
És una conversa entre Víctor Alexandre i,
sí,
en aquest cas, un fill de la ficció.
Sense arribar-ho a dir,
ficció,
però
sí.
Vaja, és qui signa el llibre, no? Clar. I sí, clar, la meva vida és Sant Cugat, i aleshores d'on surt Sant Cugat com a escenari d'aquesta família, d'aquest Pol i del seu pare, que és en Víctor.
Uh-huh. En el llibre no fas altra cosa, de fet, que reivindicar el dret a ser. En aquest cas, el dret a ser català.
Sí, és que el dret a ser, tothom té... jo crec que és un dret inherent a la vida. A partir del moment que neixes, tens dret a ser, perquè és que si no tens dret a ser, bé, la vida ja no té cap sentit. De manera que el problema no és que tu siguis, el problema és que hi hagi algú que no et deixi ser. Aleshores hem begut oli. I el problema que tenim els catalans, com altres pobles en el món, que es troben també en una situació semblant o pitjor, és que no els deixen ser, perquè hi ha algú que se't declara superior. I a partir del moment que algú se't declara superior, doncs aquí ja tens un conflicte. Aleshores, el pots solucionar de dues maneres, que és com la humanitat ho ha solucionat tot, i de fet no ha solucionat mai res, que és a bufetades, i és una espiral que no s'acaba mai, o pacíficament, dialogant a la catalana, que és molt més difícil, si l'altre no està en aquesta sintonia. Aleshores, el cas de Catalunya i Espanya, com deia Harold Bloom, són dues civilitzacions completament diferents. I aleshores, esclar, una té una cultura d'imposició, de comandament militar, i l'altra de diàleg, comerciant, pactista, de compromís, i això doncs, és molt difícil de conciliar. Per això no poden viure juntes. poden viure com a veïnes, però no juntes, perquè tenen dues actituds completament diferents del món, davant del món, i una parella tampoc funcionaria si tan lluny estan l'una de l'altra. És millor que cadascú anar a casa seva i que es trobin quan els interessi, no?
Clar, jo amb la lectura del llibre, jo el que he vist que és un assaig. Allò que és un assaig, però de forma didàctica i de forma amena. Perquè, clar, hi ha algunes vegades que doncs, un assaig et costa més.
És més feixuc.
Clar, és més feixuc. I aquí, en canvi, ens vas elaborant uns temes, una darrere de l'altra, els vas exposant en aquest fill adolescent que, a més, és d'aquests que pregunta molt, com tots els adolescents, i a mesura que li respons, vas deixant clares algunes idees. Per tant, dic que és un assaig, però és amè, és molt amè.
És que el que volia, perquè els nens, de fet els nens, però també els grans també ho necessitem, és que quan responguis, no responguis una sentència, perquè això és així, tal, això no serveix. El millor és respondre amb exemples, de manera que el teu interlocutor el facis pensar. Dic, i per què no t'ho mires així? Això que em preguntes està molt bé. Ara mira tu d'aquella manera, no? I aleshores, a vegades, mirant-ho, donant-li la volta, veus l'absurditat d'allò que un tercer et vol imposar. Mm-hmm. L'exemple és la millor manera. Bueno, jo crec que com els mm-hmm. educadors ho saben, vull dir, no has d'allà dictar el que toca, sinó tu el que vols és que la gent que t'escolta, els teus alumnes, si són alumnes un mestre, que ho entenguin allò que li expliques, no que s'ho aprenguin, que ho entenguin, perquè si no ho entenen, doncs bé, saps? No serveix de res.
El llibre desvincules la independència del fet de sentir-se català o espanyol dins de l'assaig, perquè el llibre és un assaig des de la primera pàgina i fins a la darrera, sempre a través del fill, dels amics del fill, en aquest cas d'una amica en concret, que diu Víctor que els seus pares se senten 50% català, 50% espanyol, i que per això no volen la independència.
Els pares d'en Joel.
Correcte.
Sí. És que això ho hem sentit ara, és un discurs que surt, és que volem dividir les famílies i triar entre el pare i la mare i tot això. Això és... Per una banda es fa pena, perquè dius, quan has de dir aquestes coses, que són realment bajanades, penses, ostres, que mancats d'arguments que esteu. No? Perquè, a més, això és baixar molt el nivell. Aquí hi ha molts catalans que són fills de matrimonis mixtos, i de pare, no sé, alemany i mare catalana, o a l'inrevés, o de pare marroquí i mare, doncs, catalana, etc. I viuen normal, són famílies absolutament normals, i pel fet que el meu pare sigui marroquí o sigui alemany, jo no reivindico que Catalunya hagi de pertànyer a Alemanya o al Marroc. Vull dir que i quan vull vaig al Marroc o vaig a Alemanya sense cap problema, i allà tinc els avis i parlo amb ells i m'ho passo molt bé, i és a dir, no hi veig les fronteres, no veig que sigui un impediment que Alemanya sigui Alemanya i Catalunya Catalunya perquè jo pugui estimar els meus avis i no he de dividir ni triar. Per tant, igual que amb els alemanys pots passar amb els espanyols, és que no hi ha cap problema. Tots, si no hi ha cap serra elèctrica que servi el continent, no? De manera que, escolta, no. Aquests dramatismes absurds és... El que passa és que darrere d'això sempre hi ha una persona que el que et vol dir és que no, que Catalunya ha de pertany a Espanya. Però no gosa dir-ho perquè, home, sona massa fort, i aleshores diu no, parla de les famílies i dels sentiments. El que ens està dient és que el seu sentiment és espanyol, que és respectable. Però bé, és el seu sentiment, no? Però el meu no és aquest.
T'has vist amb la necessitat de tornar a escriure sobre la independència?
Ara feia molts anys que no ho feia.
Després d'aquell Jo no sóc espanyol...
No, després havia fet...
Es va publicar el 99, Nosaltres els catalans...
No, el Jo no sóc espanyol és del 99, el Nosaltres els catalans és del 2008. Mm. Però després havia fet Despullant Espanya, el 2001, Despullats amb el Joel Joan, Senyor President, el 2003... Des del 2003, els altres llibres que he fet, El cas Carot no seria pròpiament aquest tema, i Nosaltres els catalans era més el tema de la llengua i de la defensa de la gent que ve de fora d'altres països, de tot el que ens pot enriquir, no? Que a mi no m'importaria tenir un president doncs, que fos senegalès si estima Catalunya i la defensa, perquè hi ha gent de soc arrel que no la defensa, al contrari, per tant, l'origen no és mai el problema. No havia fet res més, és a dir, que feia 11 anys que no escrivia sobre independència, pròpiament, sí. Perquè era novel·la, conte, teatre, tot això. No sé, mira.
Abans, però era el tema de...
En aquell moment...
de bona part de les obres de Víctor Alexandre.
Sí, però és que en aquell moment la independència, clar, era un... Puf, era un... Semblava més que una utopia, una quimera, El 99 parlar d'això, si ens haguessin dit la societat fa 15 anys. I mira, mira com hem canviat i que bé és que estem. Però això és una cosa col·lectiva, ha estat una cosa... Hem arribat aquí... Això no hauria aconseguit un home o una dona sols, eh? Vull dir, un líder d'aquests que es posen al país a les... Això ho ha fet tot el país, i per tant les entitats com Òmnium, l'assemblea ha vingut molt més tard, fruit d'una evolució. Tot això és una llavor. El problema és que mai saps quan podràs fer la collita, no? Perquè tu vas sembrant i sembrant, però si no sembres, no hi ha collita mai. I ara estem fent la collita.
D'una bona collita que estem fent ara, ara, Víctor. Sí.
Què passa pel cap d'un independentista com Víctor Alexandre quan el president Mas ja parla obertament d'independència?
Una gran satisfacció. Jo sempre havia volgut que parlés d'independència, però feia poquet, o no ho feia, i ara per fi sí, perquè es tracta d'això. A més, té una cosa molt bona, i és que... Bé, el procés, la figura d'Artur Mas és cabdal, no ens enganyem. I per això la volen esbarlar el procés... atacant directament el president Mas, ja ho han fet per l'altra via, per la via del president, de l'expresident Pujol, però és una figura cabdal i a més crec que està, és una persona que transmet els que l'hagin votat o no. Jo crec, bé, si estan visualment en contra, no, però si no, crec que és una persona que dona molt bé la imatge de Catalunya quan va pel món, i això fa que la gent se senti orgullosa, és a dir, no fa quedar malament, no? O sigui, una persona que dignifica el país, i és un president, dona una imatge de president absolutament europea, bé, que a mi m'agrada, crec que està molt bé que en aquests moments estigui al capdavant del procés.
A Maria Rosa Cavaller, quines sensacions li va deixar la vivència de divendres passat amb la signatura del decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre?
Bé, a veure, allà primer de tot és emoció, perquè jo crec que és un moment transcendental, i després, allà, perquè ens encoratja a tots, ens dona suport, ens diu aquest és el camí. I algunes vegades sí que ens fan falta un líder que sigui el nostre president, que ens digui sí, aquest és el camí. Des d'Òmnium hem canviat molt. Fixeu-vos que Òmnium neix, doncs, als anys 60 per la defensa de la llengua i la nostra cultura i el nostre país. Parlar d'independència en aquells moments doncs era una utopia i no s'ho plantejava ningú, és que no s'ho plantejava ningú. Però arriba un moment que ens n'adonem que sense un país independent, la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país no podem defensar. I clar, aquí és quan te n'adones que és el camí. I tenir un president que veu clar aquest camí i ens dona suport és la màxima aspiració.
Imagino que van seguir, més o menys, les dues entrevistes al president Mas, la de divendres feta per la periodista Mònica Terribas, la d'ahir per Anna Pastor. Què els van semblar, tant una com l'altra? Moltes diferències?
Jo la d'Anna Pastor no l'he vista, no la vaig veure.
Sí, jo la vaig seguir, jo la vaig seguir. Bé, em va semblar que és un president que sap estar al seu lloc, que per moltes preguntes que li facin mai caurà en un parany, per tant, sap el que ha de respondre i fins on pot arribar. I aquest és el nostre president, vaja.
Aquest fins on pot arribar seria els plans B, per exemple, que el president, per molt que insistís, Mònica Terribas no va voler explicar.
És que ell va dir que no tenia pla B, que té només un pla A, i el pla A és votar el dia 9.
Sí.
Però també va dir, amb aquella imatge així marinera, que quan en un vaixell se li espatllen els motors, pot posar les veles.
Per anem tant, a veles.
Anem a veles, això.
Clar, sí. A veure, és que el secret del pla B és a veure que no existeix, també. Perquè si el pla B el verbalitzes, ja no existeix. Perquè, clar, si tu has de negociar amb algú i li dius què faràs si et diu que no, doncs, home, jo crec que és millor que t'ho guardis... Fins i tot encara que no el tinguis, perquè el fet que l'altre no sàpiga si el tens o no el tens és un punt a favor teu. Els jugadors de cartes...
Ah, això mateix, és com un joc de pòquer.
Els jugadors de cartes en saben molt d'això, no? I segons la cara que poses, doncs dius molt o dius poc, no? Has de fer veure que va sobrat. I de tota manera sí que és un joc... Ell va dir astúcia, bé, morgueria... Jo diria d'intel·ligència, sobretot, no? És un joc d'intel·ligència, perquè com que... És l'únic recurs que té el feble, sempre. L'altre té l'ús de la força, que ja la utilitza habitualment, però com que a vegades va tan sobrat de si mateix en relació a la força, utilitza poc la intel·ligència. No perquè no en tingui necessàriament, però no, mai l'ha necessitat prou, perquè amb la força ja ho ha fet tot. L'altre, com que no ha tingut força, ha hagut d'esmolar molt la intel·ligència i aleshores té recursos que l'altre no té. És un joc d'intel·ligència, és un joc d'escacs. D'intel·ligència, i aleshores veurem qui guanya. Jo crec que a la llarga és lògic que guanyi Catalunya, perquè ningú no pot anar contra la voluntat d'un poble, mai a la vida, mai, per poderós que siguis. Tard o d'hora, el poder aquell acaba vençut, perquè la força de la gent és abassegadora, no pots anar. I com més abrandat ets i més imposes, més et tanques en tu mateix, més atrapat et trobes, i al final acabes... convertit en un caçador caçat.
Precisament ahir és el que deia el president. Deia la forma més intel·ligent de l'estat espanyol seria allà que deixar fer aquesta consulta, perquè si no la deixa fer això pot tenir uns paràmetres que no s'espera, perquè bé, és que ho deia molt clarament, és la forma més intel·ligent. Però és una mica això que deies, aquell que creu que va sobrat de força no utilitza massa la intel·ligència.
Clar. Sí.
Veurem què passa el 9 de novembre. Les últimes declaracions, de fet, les últimes expressions del president Mas i els últims moviments que hem vist amb les urnes preparades, amb locals que s'habilitaran allà on no es vulguin obrir les escoles... Tot apunta que almenys, si més no, ens volen fer entendre que sí que hi haurà aquestes votacions i comencem a abandonar el pensament d'unes plebiscitàries. Ara bé, el compte enrere està en marxa i veurem d'aquí al 9 de novembre què és el que pot passar. Què passarà amb els Països Catalans és un altre dels dubtes, de les inquietuds que apareixen en el llibre, senyora Cavaller.
Sí,
on, per cert, la independència de Catalunya, Víctor, es dona per assolida aquest any.
No parla d'anys, el llibre. No diu
bé, anys. No diu l'any.
No, tots sabem que l'any 2014 no serem independents, el 2014.
Però donem la independència perfecta al fill.
A partir del moment que el poble decideix, després s'estableix un període curt, però limitat, que pot ser d'un any o dos, de negociació de com finalment s'articula, és a dir, bé, tot el repartiment de béns i tot això, no?, que fan els estats. Això també hauria passat amb Escòcia. Si arriba a guanyar el sí, no era l'endemà independent. Ja ho dones per fet perquè dius, això ja està fet. Ara, oficialment, ja, encara no ho és perquè hi ha un període de negociació de dos governs. Però relació als Països Catalans?
No, de passada sí. He recordat que el llibre...
Clar.
Però vaja,
clar, però és
Països Catalans és un altre dels aspectes.
Per això us ho deixes molt clar, ja que cada poble té el seu camí i s'ha de deixar fer aquest camí. Clar. El nostre és molt més ràpid, perquè ho tenim molt clar, i deixem al País Valencià i deixem a les Illes que vagin fent el seu camí i que vagin pensant. I quan els hi arribi, que el seu moment, si és que els hi arriba, perquè clar, és que cada poble ha de decidir el seu futur. Nosaltres ja l'hem decidit i hem de deixar el País Valencià i les Illes, doncs que el decideixin ells pel seu compte.
Sí, hi ha qui pensa que o tot o res en el sentit aquest de Països Catalans, no? O tots els Països Catalans o tal, és la mateixa nació, tot això. Mira, jo crec que s'ha de deixar, justament per sentit democràtic, que els pobles, això que diu la Rosa, doncs decideixin per ells mateixos. Sí, podem dir que som la mateixa nació, però com que hi ha zones on Espanya ha influït d'una manera molt més negativa i estan com estan, perquè és la part més feble, doncs no poden seguir el mateix ritme. I el País Valencià ha de fer el seu procés. No ha de fer el procés del Principat, perquè és un altre ritme. I si l'obligues, et trobaràs en un conflicte. En canvi, amb una Catalunya estat, l'evolució, la presa de consciència del País Valencià i de les Illes serà espectacular. Quan es vegin sols i aleshores ells es veuran justament ocupant el paper que fins ara ocupava Catalunya. I aleshores, Espanya ho sap, jo crec, això, ho sap, i té por.
Ens acompanya en aquesta hora l'estudi Ramon Bernils de Cuap.cat, la senyora Maria Rosa Cavaller, presidenta d'Òmnium Cultural a la ciutat, i el periodista i escriptor Víctor Alexandre. Aquest vespre a les 8, si no m'equivoco, tots dos seran al Terra Dolça presentant el llibre del Víctor, La independència explicada al meu fill, que per cert, també ja ho dius de bona entrada al llibre, t'agradaria que entrés a les escoles... tant ara ho sentíem en paraula teva, Víctor, com de la senyora Cavaller, el fet de posar exemples, d'explicar-ho d'una altra forma als adults, però també sobretot als fills. Aquí no sé quin paper ha jugat també Minoria Absoluta amb el Polònia, si valorem que ha fet una gran tasca.
Ah, bé, ah.
Per donar a conèixer, hem hagut d'acabar ridiculitzant personatges de l'Estat i també d'aquí.
És que els nens estan molt polititzats, també, Déu-n'hi-do, els nens... No són els nens d'abans, ni molt menys. Els nens d'avui dia tenen opinió i tenen els seus criteris sobre aquesta qüestió, i jo crec que això depèn dels educadors de portar-ho a les escoles, però l'educador pot posar a debat aquell tema, d'acord amb les característiques de la classe i l'edat, i dir, ei, parlem d'aquest tema, cadascú, el nen, fa la seva opinió, fa la seva redacció, i ell així té elements, diguéssim, en el llibre, de debat i d'anàlisi de tot el que puguin dir els alumnes.
Clar, és que quan jo deia que és un llibre d'assaig, és un llibre que és molt didàctic. I com a llibre didàctic, és lògic que algun mestre, o sigui, algun, pensi que en algun moment, en algun debat a dintre de la classe, pot sortir aquest debat. I per tant, és un llibre per fer entrar el debat a les aules.
Sí, el nen, de fet, moltes vegades punxa més el pare de coses, i és el pare el que ha de dir, a veure...
Frenem.
Sí, algunes coses, perquè, clar, el mateix nen li diu, escolta, els països catalans... Bueno, escolta, però li ha de fer veure amb exemples. I aleshores es resulta més entenedor, també per l'adult, no només pel nen, pels adults. També necessitem exemples, a vegades, no tot críptic i tot com si parlessis a partir, no sé, per un nivell... No, s'ha d'explicar planerament. La independència és una cosa... No ha de ser feixuga, és la llibertat. I la llibertat és que gairebé no ha de ser explicada. El que sempre m'ha sobtat a mi és que hi hagi algú que no vulgui ser lliure. No, vull dir, aquesta ànima de captivitat no l'he entès mai. Però bé, hi ha gent que ha fet el plantejament, per por a vegades, de hi ha qui ho fa, que vol només una millora de la captivitat. És a dir, si estiguéssim així, només que estiguéssim una miqueta així, ja es conforma amb la captivitat. És a dir, ja ha decidit que vol viure sempre dintre de la presó. I l'únic que demana, home, és unes millores per no fer la vida tan feixuga. I paral·lelament hi ha presos o presoners que diuen, escolta, jo... vull viure la vida i que em passi el que m'hagi de passar, però la vull viure lliurement, perquè si no, no sé què he vingut a fer en aquest món.
Aquestes dues veus que han compartit aquests minuts amb nosaltres, aquesta hora del matí, la de la Maria Rosa Cavaller i el Víctor Alexandre, les escoltareu avui a les 8 del vespre, al Terra Dolça, i us descobriran també una mica, no sé si descobrir el final, d'aquest assaig del Víctor, La independència, explicada al meu fill, editat per Meteora. Gràcies a tots dos, senyor Cavaller i Víctor. I
gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies,
moltes
bon dia,
gràcies
bon dia
a tots vosaltres. El meu país està